Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui, sota el títol Deixeu-me tranquil, parlarem de l'assetjament escolar. I per fer-ho, ens acompanyen en Josep Brau. Molt bon dia, Josep.
Bon dia, Olga.
En Josep és psicòleg especialitzat en l'atenció a la infància i l'adolescència i l'acompanyament també a les famílies. Mm-hmm. I en Raimon Novell. Bon dia, Raimon.
Bon dia.
És comissariat de Drets de la Infància i Safe Wording de Maristes l'Ermitage i exdirector del Col·legi Maristes Sants Les Corts de Barcelona. Per tant, aquí a tocar, eh?
Exactament.
A tocar.
Sí, sí.
A veure, he dit assetjament escolar. Assetjament escolar i bullying és exactament el mateix?
Qui contesta?
No sé.
Va, comença, Raimon.
Dale.
Bullying es pot definir de moltes maneres. Quan es diu assetjament escolar, és un tipus de bullying, però entenem que el bullying es pot donar a altres llocs que no sigui solament en l'àmbit escolar. Moltes persones defineixen l'assetjament escolar com a bullying. Nosaltres, jo ara estàvem parlant d'això fa un moment, entenem que el bullying es dona principalment en els centres escolars, però més enllà de la delimitació d'una escola es pot produir el bullying també.
Per tant, podria ser nanos que estan jugant al carrer o companys de feina, ja quan són més grans?
Com a companys de feina potser no parlaríem d'altres termes, però sí que doncs, no sé, en qualsevol extraescolar o un esport pel mig o qualsevol àmbit o context educatiu o on comparteixen un espai, una activitat, sí que es pot donar bullying.
I és necessari arribar a casa, per exemple, amb un ull de vellut per patir bullying o assetjament escolar, o potser no cal arribar tan lluny?
Òbviament no cal arribar tan lluny. De fet, tant en els tallers que fem des de BG i és una part important, no?, explicar quins tipus de violència hi ha. Penso que a nivell de societat hem avançat molt en aquest aspecte, i el que abans consideràvem com violència, que era únicament la violència física, avui ja parlem d'altres tipus de violència, violència verbal, psicològica, d'exclusió social fins i tot, i la darrera en aparèixer, que és la violència digital. Llavors, si es produeix qualsevol d'aquestes, no cal arribar a la física per considerar assetjament.
A infinitat d'escoles i instituts es preocupen per l'assetjament escolar i a molts centres està implantat el projecte TEI, respon a les sigles de Tutoria entre Iguals, un projecte on alumnes, un parell de cursos més grans que els seus tutoritzats, es converteixen en els seus tutors per donar-los un cop de mà si alguna cosa els preocupa. Una excusa perfecta per parlar i formar-los sobre què és el bullying, com identificar-lo i què fer-ne si sospitem que algú l'exerceix o que algú l'està patint. Aquesta és una de les claus, Raimon, ser capaços d'identificar quan s'està assetjant algú?
Doncs sí. Bueno, nosaltres la política que sempre tenim és la de trencar el silenci. Si hi ha un problema i el problema queda ocult, és molt més difícil de que se solucioni. Quan, en canvi, els nois i les noies, els adolescents, poden vehicular la seva veu i dir que alguna cosa no està funcionant bé o que tenen un problema en el que se senten incòmodos o que estan passant una situació de risc, evidentment la solució, perquè poden intervenir més persones, perquè es pot mirar a veure què és el que està passant. No dic que la solució s'hagi produït, però comença a donar-se el camí de la solució, ja sigui perquè hi haurà una mediació, ja sigui perquè pot haver-hi una intervenció d'algun altre tipus, amb algun tipus de protocol dels que, per exemple, la Generalitat de Catalunya pot tenir, sobretot dintre dels centres escolars.
Mm-hmm. Tu, Josep, ets director de BG Educació, feia referència abans. És una empresa de xerrades i tallers sobre educació emocional i amb valors. Per tant, esteu a escoles i instituts fent tallers, no?, i fent xerrades sobre bullying, assetjament escolar, ciberbullying, tot això, sí, que parlarem avui. A partir de quina edat?
Bueno, els tallers que estem fent ara mateix els vaig començar, en un inici els vaig crear jo, i sempre amb la mirada posada a partir del cicle superior de primària cap endavant, és a dir, cinquè cap a quart d'ESO. Per què? Perquè la meva idea era parlar molt clar, entrar molt clar, treballar conceptes d'intel·ligència emocional com són l'empatia, l'autoestima, l'assertivitat, i aquests conceptes en edats molt primerenques doncs són molt intuïtius, però és difícil entrar-hi. Es pot fer, però nosaltres ens hem especialitzat en fer-ho de cinquè cap endavant. És més fàcil.
Tu ara deies intel·ligència emocional, un terme que fa 50 anys potser pocs sabien de la seva existència. No sé si qui té molta o poca intel·ligència emocional és el típic que diria però si això sempre s'ha dit o això sempre s'ha fet i no passava res. Encara se sent de tant en tant aquesta frase?
Jo crec que ara tothom ja ha començat a agafar un llenguatge més actualitzat en aquest sentit i no hi ha ningú que menys tingui el bullying ni aquests tipus d'assetjament. Una altra cosa és que segueixi passant, perquè continuarà passant, però crec que hi ha un coneixement més gran de què és el bullying i tothom està més conscienciat de que això pot passar i que li pot passar a qualsevol persona. Després parlarem de més quina és la tipologia de persona a qui li pot passar o quina és la tipologia de persona que ho fa. Però jo crec que és un vocabulari que ja tothom comparteix i tothom sap de què està parlant.
Mm-hmm. I què pot... digues?
No, sí, volia dir que comparteixo amb el Raimon, no? Que crec que això ja doncs, forma part del nostre passat una mica, però sí que de tant en tant et trobes doncs, algun centre escolar que tenen un paradigma pedagògic una mica, doncs, una mica anclat en el passat que, bueno, pots trobar encara, però és molt poc habitual, és molt residual, sí.
I què pot passar si es normalitza l'assetjament? Donem per fet una situació que ningú és capaç d'identificar. Què pot passar tant per l'abusador com per l'abusat si no s'actua i un segueix actuant impunament i l'altre sobrevivint com pot? Vas fent així com que no amb el cap. No, què vols dir, que fatal?
Fatal, perquè el que abusa seguirà abusant, perquè no hi haurà res que el pugui delimitar dintre del que està fent, i el que segueix patint seguirà patint. Per tant, el escenari que ens has dibuixat és el pitjor dels escenaris, és l'escenari en què no és que ja no es pugui identificar, és que no se li fa o no se li presta l'atenció que se li ha de prestar. Es poden donar situacions en les que hi hagi bullying i no hi hagi una comunicació. Jo crec que cada vegada, no sé com ho veus tu, és més difícil. Sí. Amb els últims anys, la proliferació de protocols, que no és la solució, però només que hi hagi l'existència...
Però que ajuden, no?
Clar. És que en el moment que hi ha protocols és que abans han passat coses. Clar. I en el moment en què hi ha protocols és molt difícil que una situació perseveri en el temps sense que hi hagi una actuació per part d'algú. Entre altres coses, perquè els nois i les noies cada vegada tenen més mitjans per poder comunicar el que els està passant i algú els hi ha de fer cas. Jo sempre dic el mateix, en qualsevol tipus d'assetjament, ens han de poder exigir una resposta, ells han de poder donar una resposta, si són educats mitjançant tallers, per exemple, una resposta personal, però després jo crec que ens han d'exigir a les persones que tenim responsabilitats en la gestió de centres o a les administracions públiques que hi hagi una resposta davant d'un fet que és completament injust.
Posem-nos en el pitjor dels escenaris. Si perseverés en el temps, quins adults ens trobaríem?
Bona pregunta. Mira, jo et contesto amb un exemple molt clar. No? En l'etapa adulta també, però ho veig molt en els adolescents, quan són adolescents o preadolescents que estan en la fase de creació de la seva personalitat, la seva autoestima, sobretot, aquí és on va directament les conseqüències d'haver patit assetjament, van cap a l'autoestima, no? Llavors, jo recordo un cop quan precisament anava a imprimir doncs, fulletons per fer aquests tallers, el senyor que me'ls imprimia es va equivocar i va estar insultant a si mateix, cridant a si mateix per haver comès aquell error. I després, quan me'ls va donar, em va dir, faràs tallers sobre bullying? I em va dir, anda, que jo no vaig pillar. O sigui, perquè veig que l'autoestima queda molt, molt tocada i la interacció amb l'altre també, i sempre hi ha aquesta por d'interacció amb l'altre, sempre queda alguna cosa residual allà, sobretot en l'adolescència, no?
Raimon, tu ets comissariat de Drets de la Infància i Safeguarding de Maristes L'Hermitage. Quina és la finalitat d'aquest càrrec?
La finalitat del càrrec és, com a mínim, en té dos de molt clares. Una és la promoció, la prevenció, la protecció dels drets de la infància i que això es faci amb la participació dels nois i les noies. Les polítiques cada vegada hem d'entendre que han de ser co-creades. Els protagonistes d'aquesta història són els nois i les noies i, per tant, no s'entén una política que no estigui basada en les seves opinions i en les seves vivències. I, per l'altre costat, aquesta fundació que jo haig de liderar, el que vol és treballar amb xarxa interna, amb tots els centres maristes, però també amb altres organitzacions que busquen, pues, que tenen objectius afins. Per tant, la protecció de la infància i els drets de la infància.
Ara, per les famílies que ens estan escoltant, com una família pot adonar-se que el seu fill o filla li està passant alguna cosa que no el fa sentir bé i que té a veure amb el comportament dels companys?
Jo, si em permets, explico molt breument un cas que em vaig trobar fa uns anys. Era un nen amb síndrome de Down, amb el qual jo treballava durant 7 hores a la setmana. I doncs, la seva escolaritat aparentment anava bé, fins que de cop i volta ens vam trobar que estava canviant molt. La conducta estava canviant molt. Estava molt irritable, amb un estat d'ànim baix. Va començar a tenir malsons, que m'explicava com podia. Tot va canviar una mica, però sobretot aquesta irritabilitat d'insatisfacció que no sabem per què. Està malament, però no sabem per què. No podem posar-hi un nom. Si comencem com a pares i mares a veure aquests canvis en els infants, aquí és un toc d'alerta important. Al marge d'altres, no. Però aquests canvis, la son, l'alimentació...
I es pot saber si el fill o filla és l'assetjador? Hi hauria canvis en el comportament? Això que ens costaria tant d'imaginar, les famílies, ningú vol imaginar que el seu fill és qui exerceix aquest tipus de comportaments i aquest abús sobre els altres.
Després que ell digui el que pensa, però hi ha molts biaixos, sobretot entre pares i fills. Hi ha moltes famílies que, per exemple, no volen reconèixer que tenen un fill que és assetjador. Els hi costa molt. Jo he fet moltes entrevistes per comunicar que hi ha un problema i que l'hem de tractar, perquè moltes vegades aquests problemes s'han de resoldre amb una mediació, però si d'entrada ens trobem que la família està negant que això és possible, ja tens un problema més.
Clar.
I moltes vegades també us he de dir que és normal que sigui així, perquè un assetjador pot ser... no hi ha un perfil a priori que et digui qui serà l'assetjador. Et pots trobar que és una persona que no consideraries que és un assetjador i que ho sigui. I a vegades el primer desvetllament que hi ha, la primera revelació és a les famílies, i les famílies els hi costa molt entendre que tenen un fill que està tenint una conducta que està danyant a una altra persona, a un tercer, d'una manera molt clara. I això, primer, perquè hi hagi mediació, té que haver-hi reconeixement, perquè si no, no hi ha mediació possible, i aquest és el problema que moltes vegades ens trobem.
Estic totalment d'acord, de fet, i és un fet que costa molt a les famílies. Imagino que entren variables com reconèixer doncs, coses que no ens agraden, possibles errors, replanteges moltes coses, però costa molt. I respecte al rol d'assetjador, no, és molt complex també. Jo recomano des d'aquí un vídeo que es diu Sandwich de Mariana, no sé si us sona, que parla de que la violència doncs, transmet més violència. No? Doncs moltes vegades persones que són assetjadores han patit bullying prèviament, que és un procés inconscient que no acabo d'entendre, o sí, i m'ho trobo a l'institut dia a dia, no? Per exemple, l'altre dia venia un cas d'un alumne nou a l'institut on treballo jo ara, que venia d'un altre institut on havia patit assetjament, i aquest any s'està convertint en un dels assetjadors cap on
ha canviat el rol completament.
Ha canviat el rol.
I se suposa que hauria de tenir la sensibilitat de saber què malament s'està passant quan és qui està sotmès.
I la té realment. El que passa que es mouen per altres variables i sempre hi ha un intent de superar aquesta situació tan desagradable, intentant doncs, tornar a tenir aquesta autoestima que ha perdut, i aquí és on perden el nord i comencen a fer aquest tipus de conductes una mica sense sentit.
I què pot fer que algú es converteixi en un assetjador?
Bueno, hi ha moltes variables, no? La normalització de la violència que estem vivint, penso que és una d'elles, no? El fet d'insultar o a través del WhatsApp i tal. Si normalitzes això, causen el risc de fer-ho i no pensar les conseqüències, no?
Perdona, quan dius normalitzar la violència a través del WhatsApp, per mi això és ciència-ficció. Vol dir que els grups de WhatsApp, per tant, ja tenen certa edat, no?
Sí.
Són nois i noies.
Sí, sí.
Es poden insultar amb facilitat?
Bueno, insultar és potser el més lleu que poden arribar a fer per WhatsApp. Amb els talls de veu, compartir fotos, bueno, tot això sí que es fa molt. Sí, sí.
Jo haig de dir, per exemple, els pares desconeixen una realitat, això és un programa per pares, mares, per famílies, heu de pensar que hi ha grups de WhatsApp de nens i nenes de cursos que una nit poden fer-se 2 o 3.000 missatges. Ho dic perquè... aquesta és la realitat. I a les 3 del matí, i a les 4 del matí, i a les 3 i a les
4
del matí...
Això entenc amb un mòbil que mai ha estat en un espai comú, o s'han aixecat i l'han agafat ara? No sé si per la nit m'hauré de...
No, això pot passar, depèn de les normes que hi hagi dintre d'una casa i com es facin aquestes coses. Però moltes vegades la primera cosa que has d'intentar, quan estem parlant de qüestions que ja són de ciberassetjament, és quin control teniu sobre aquestes coses. A més, quan estem parlant de menors, que aquí moltes vegades estem parlant de menors on els pares tenen una responsabilitat. Però si no hi ha cap control, ni cap educació, ni cap plantejament pedagògic darrere de l'ús d'una tecnologia que pot tenir l'abast que pot tenir, les repercussions que pot tenir el que passa en un WhatsApp o a qualsevol xarxa social són impressionants, doncs el perill és... Això és un catalitzador i és un... Bueno, el que fa és que el problema sigui possiblement molt més gran.
Llavors...
Ara que deia sobre el rol de desetjador, per mi sí que és important, no? Destacar que potser la responsabilitat principal per evitar que el nostre fill sigui un desetjador és de la pròpia família, i sovint penso que les famílies deleguem aquesta responsabilitat en els centres escolars, que no estan ni preparats, ni formats, ni tenen tota l'amplitud de mires, no?, que pots tenir tu com a pare o mare sobre el teu fill, no?
I quin marge podria tenir la família? Perquè al final tampoc els veuen tanta estona.
Cert, totalment cert. I en això crec que és un aspecte que hem d'avançar com a societat, no?
O és una cosa que ja hauríem hagut de fer la feina abans?
Segurament sí. Jo tinc una nena de 9 anys, no? I jo sempre dic, no?, que quan era més petita i fins i tot ara he invertit molt de temps en veure com juga al parc, com es desenvolupa, com tracta els altres, què sent... He observat molt i arribo a entendre'l, no? Llavors, i després, si vaig a l'escola a parlar amb la tutora de la meva filla, jo sé que és la meva filla i amb un punt d'humilitat vaig i dic com està comportant la meva filla a l'escola, i el que tu m'ho dius, jo m'ho crec i jo intervinc de la manera que consideri, no? Però en cap cas evitar això i, com deia el Ramon abans, negar-ho o no acceptar-ho, no?
Sembla per això que és difícil poder fer un perfil d'assetjador.
Complicat, eh?
Jo també diria que és complicat. Hi ha una qüestió que és molt, molt humana, eh? És un abús de poder, en el fons. El que està fent és una persona que té un cert poder perquè altres persones, per exemple, l'estan validant per tenir-lo, i això, doncs, pot agradar a molta gent, i quan i és una distracció, perquè a vegades el bullying simplement és una distracció psicològica molt dura. Però qui té aquest perfil? Pues se la pot tenir qualsevol persona, aquest perfil. És veritat que jo aquí considero que l'educació té un paper molt important. Faig una petita ressenya, una introducció d'un tema que és... Es parla molt ara de protecció i de safeguarding, però el concepte que s'està posant ara molt sobre la taula i que els propers anys serà molt important és el del bon tracte. El bon tracte és una cosa que s'ha de donar als centres escolars, entre els nois i les noies, però el bon tracte també afecta a les persones que són adultes, els grans, a tothom. I el bon tracte vol dir una cosa tan simple que jo crec que tu ara estaves anomenant ara. Qui és un maltractador o qui és un abusador? És algú que no està respectant a una altra persona. És que és així de simple, eh? Si els pares i les mares i les escoles i el sistema educatiu està ensenyant el respecte, és molt més difícil que es doni un clima on es puguin donar situacions de bullying. Si comencem a saltar-nos a aquests principis bàsics del tracte entre les persones i del bon tracte entre les persones, doncs és més normal que això pugui passar.
I es podria establir un perfil comú d'assetjat?
Igual que et deia, assetjador és molt complicat, no? L'assetjat tampoc, perquè jo m'he trobat casos, fins i tot podíem pensar, no? Doncs una persona, un adolescent o... una mica més vulnerable, una autoestima baixa, però m'he trobat casos amb una autoestima alta, socialment acceptat, amb molts recursos personals, que s'han trobat en una situació en concret, en un grup en concret, i en unes circumstàncies a nivell escolar concretes que han fet que caigui aquí i no ha tingut eines per sortir. Llavors, sí que és veritat que podem parlar, doncs, de perfils més típics com immigrants, persones amb una discapacitat... però no podia parlar d'un perfil generalitzat.
A Escola de Família estem amb en Raimon Novell i en Josep Brau parlant d'assetjament escolar. Suposem que s'identifica que algú està patint aquest assetjament escolar. Heu parlat de reconeixement, de mediació, que hi ha uns protocols. Què caldria fer? Comencem, per exemple, a l'entorn familiar.
El primer que s'ha de saber és que existeix el problema, si no com sempre. Eh? Si el que he dit abans, si el problema queda ocult, no hi ha solució, el problema continuarà. En el moment en què es té notícia de que hi ha un assetjament, s'ha de mirar si és un assetjament més o menys sever, ho diré així, perquè sempre són greus, al final, però n'hi ha que són més greus, n'hi ha que són menys greus, i a partir d'aquí jo crec que la primera cosa que s'ha de fer és parar-ho. I un cop has identificat quins són els actors de l'assetjament, s'ha de parlar amb ells, s'ha de veure si hi ha una solució que pot ser mediada, i si no hi pot haver-hi una solució mediada, té que haver-hi una solució igualment. Jo crec que el que tots volem i el que, per exemple, la Generalitat de Catalunya sempre intenta que se solventin les coses d'aquesta manera és que hi hagi un reconeixement per les dues parts de quin és el problema. Jo m'he trobat casos en què una persona que diu que està sent assetjada després és denunciada com a assetjador de l'altra part. És a dir, que aquí el conflicte moltes vegades és múltiple. Parlem, i un cop hem parlat, si es pot arribar a una mediació perfecta, hi ha una resolució del problema que no sigui punitiva. Aquí veu tenir l'Elisenda González Educo, que està parlant de solucions que no han de ser punitives sempre, però hi ha un moment en què al final hi ha uns protocols i inclús hi ha una fiscalia de menors que pot actuar, eh? Ho dic perquè no és qualsevol cosa el bullying. El bullying, a més, pot tenir unes conseqüències molt greus i hem de fer que a qui s'han d'exigir respostes les hagi de donar.
Per tant, en aquest procés de mediació hi ha aquest reconeixement. I qui faria de mediador?
Bueno, avui en dia hi ha persones especialitzades a fer aquesta mediació. Si no és un cas molt greu, sí que es pot, el centre escolar pot fer una mediació. Abans parlàvem del TEI, no? Que si és un petit conflicte al pati o alguna cosa no és molt greu, doncs un alumne d'un grau, d'un curs superior pot intentar fer una mediació, no? Des d'aquí fins a un professional de la mediació, doncs hi ha tot aquest rang en què es pot intervenir. Però sí que penso com el Raimon, que si tot ha de sorgir de la consciència plena de totes les parts de que hi ha un problema. I moltes vegades amb la mediació no és suficient, i jo soc psicòleg, me'n vaig una mica més a la meva branca, i és complicat, més a llarg termini, arribar a una solució final satisfactòria per l'agressor i per la víctima, sense que tots dos passin per un procés terapèutic que en funció de com hagi sigut la situació d'assetjament sigui llarg i molt, molt complexa, sobretot en el cas de la víctima.
Clar, perquè m'imagino que no és tan senzill com parlar amb l'altre, arribar a un acord, tot el patiment que portes a sobre, d'una manera o una altra, s'haurà de sortir i s'haurà de curar.
Com a víctima estàs condemnat a afrontar això en una etapa, a l'etapa adolescent o a l'etapa adulta, perquè les conseqüències sempre hi són, i algunes són molt potents, com parlàvem abans. Llavors estàs condemnat una mica a passar per un procés terapèutic tard o d'hora, de major o menor intensitat, penso jo.
Alguna recomanació?
Sempre hi ha materials que ens poden ajudar en aquest acompanyament, pel·lícules, sèries, contes, jocs, que poden ser útils per parlar avui, en el cas del bullying, també. I comencem pel discurs de la guanyadora del Goya a millor actriu revelació de fa uns dies, la setmana passada, tot just. Era Laura Galán, pel seu personatge Cerdita, i deia això.
Se lo dedico a todos los chicos y chicas que sufren como mi Sara. Recordad que vosotros no tenéis la culpa, que no hay nada malo en vosotros y en vosotras.
Fins a quin punt és important que la guanyadora d'un premi estigui dient no estàs sol, no estàs sola, li està passant a més gent i tu no ets el problema, no?
Importantíssim, Olga. Jo penso en la línia que et deia abans, no? Una de les principals conseqüències o seqüeles que sobre la víctima deixa una situació d'assetjament i s'és prolongada molt més és el tema autoestima. Aquí aquesta noia està dient directament no és culpa teva, que és quan tenim un problema d'autoestima sempre acostumem a assimilar que és normal perquè soc idiota, soc X. Els està dient molt clarament que no és culpa seva, i aquesta idea és la que ha d'acompanyar el procés terapèutic que sovint ha de seguir aquesta víctima, no? No és culpa teva i has de tornar a retomar la teva autoestima, no?
La Laura Galán, l'actriu, feia referència al seu personatge, Sara, que és la Cerdita.
Cerdita!
No sé lo que ha pasado en la piscina.
Cerdita!
¿Tú sabes algo?
¡Me llaman cerda!
¡Qué asco de tía, mira la voz!
¡Tú no haces nada! Cerdita!
¿Dónde está Claudia? ¿Tú sabes algo de ella? Sara, ¿has oído algo?
Sara, por favor.
Bé, és ficció, una situació que es porta una mica a l'extrem, però a la realitat segur que trobem molts casos de nois i noies que potser si tenen un cos poc normatiu o sobretot com apareixen la majoria a les xarxes, doncs són víctimes, en aquest cas, de que li diguin cerdita o que els diguin qualsevol altra cosa. Per tant, podríem dir, o tenir clar, que l'educació és una peça clau per superar els estereotips de gènere que perduren encara ara a la nostra societat. No sé si ara, amb les xarxes socials, algunes coses encara sembla que passen més.
Jo d'aquí diria dues coses. Una, que la generació que està pujant té molt més consciència de que hi ha moltes maneres de viure el propi cos i la pròpia sexualitat, i potser amb això ens donaran més d'una lliçó, eh? D'altra banda, és veritat que sí que es pot donar aquesta situació de la cerdita, es pot donar en moltes altres coses, i a vegades tot comença amb una broma que es va enverinant, i aquesta broma es va fent cada vegada més usual, fins que hi ha una persona que pot rebre la pressió d'un grup, i al final el tema del bullying és una qüestió de, quan abans parlàvem de tipus de persones que el poden patir, la xarxa social de les persones amb què tens a prop, que et poden ajudar, és fonamental. I de la mateixa manera, la pressió social que pot exercir un grup sobre un individu és molt bèstia, i sobretot si és en aquest sentit pejoratiu i en aquesta manera de recalcar un possible defecte que veuen els altres, doncs pot ser una situació molt dura.
Jo, per ser optimista, estic d'acord amb ell, no? Jo sí que veig en el dia a dia nois i noies amb un punt de consciència i amb aquest punt d'intel·ligència emocional que potser la meva generació vam créixer sense aquesta consciència, i sí que els veig. Una altra cosa és que en l'etapa d'adolescència, vulguis o no, a nivell hormonal estan molt condicionats per aquests cànons de bellesa que tu comentaves abans.
I a més la pressió de grup no només arriba per una banda, diríem, el món real, sinó el virtual, que és molt real i que per ells moltes vegades passen més hores en el que és connectat a la xarxa que no pas a l'altre, sobretot pel que fa al grup, no?
Totalment, cada vegada més.
Penseu que hi ha una part de la vida... Diem bullying, no? I diem que és assetjament escolar. Però quantes hores estan els nens a les escoles? És que s'estan 30 hores a l'escola, no s'estan més. El reste de la seva vida es dona en un altre lloc. I d'aquesta vida una part importantíssima es dona a les xarxes socials. Per tant, el que passa a les xarxes socials és fonamental per entendre quina és la salut social que tenen ells i com viuen en les seves relacions. És importantíssim el que els hi passa a Instagram o el que els hi passa a TikTok o el que els hi passa a WhatsApp. És importantíssim. Saber això és fonamental.
Perquè, a més, les hores que es passen al centre possiblement no tindran accés al mòbil i tampoc tindran molta estona per interactuar amb els companys.
Així queda ben poqueta, sincerament, entre la pressió escolar i tal, sí que no tenen molt de temps per interaccionar. Llavors, porten això, el que hem fet tota la vida, és portar això a l'espai d'oci de la tarda. Doncs aquest espai d'oci cada cop està més condicionat i més influenciat pel mòbil i per les pantalles.
Hola, soy Hannah. Hannah Baker.
Joder.
Ponte cómodo, porque estoy a punto de contarte la historia de mi vida. La razón por la que mi vida se terminó. Y si estás escuchando esta cinta, eres uno de los motivos.
Això és Por 13 razones, una sèrie de Netflix, dues temporades, adaptació de la novel·la de Jay Asher, que reconstrueix la vida de la Hannah Baker dues setmanes després que se suïcidés, ja ho sentiu a partir d'unes cintes de casset, que sempre he pensat, com utilitzen un casset si són nanos del segle XXI, ja entrats, no? A finals del XIX, principis del XX. Bé, 13 raons, 13 cintes, on explica cadascuna d'elles un dels motius pels que va decidir treure's la vida. És una sèrie que quan es va estrenar tothom deia que era una oportunitat, quan els fills ja són adolescents i tenen certa edat, per poder parlar amb ells de moltes coses, no? I potser una seria aquesta, aquest malestar, poder parlar també del suïcidi, és molt transversal i pots aprofitar per qualsevol cosa. Però sí que productes com aquest Por 13 razones poden ser una eina per potser identificar que està passant també alguna cosa.
Totalment. És una sèrie que el situa exactament en el seu context, en el seu context social, emocional, i clar, veure casos així facilita doncs, als educadors, pares i tal, parlar de manera molt clara, que a vegades, doncs, abans deies, no, parlar de suïcidi pot semblar una mica complicat, doncs, s'ha de parlar amb les paraules que toca, i si parlem d'assetjament també s'ha de parlar ben clarament, i més amb aquestes edats que estan ja preparats per entendre això.
Pel personatge de la Hannah Baker, un d'aquests motius pels que acaba suïcidant-se és una foto compromesa, bé, la foto i tot el que passa arran d'aquella foto, una foto compromesa d'ella que es comparteix a través del mòbil, i es comencen a crear rumors. Ser conscients del que llegim, compartim, enviem a xarxes, grups de WhatsApp, això que els parleu a totes les xerrades, a tots els tallers, com saben que no han de compartir contrasenyes, però de cop un dia veus que comparteixen contrasenyes, parles i et diuen sí, no, sí, ja sé que no ho haig de fer, però ho acaben fent. Com es pot ajudar que aquests missatges siguin capaços de processar-los de veritat? Perquè sembla que escolten, no?
Bueno, és una cosa que a mi em preocupa, no? Nosaltres quan fem tallers, jo veig que tots els adolescents o els nens de primària, no, entenen el que els estem transmetent, i sempre hi ha, no sé, un 10% que no ha entès gaire, un 80% que entén tot i ha processat alguna cosa, i un 10% que entén, processa i arriba a casa i canvia coses, no? El seu comportament comença a canviar. Però aquest altre 80% que ho ha entès tot, surt de l'aula després de fer el taller, se'n va a fer no sé què, se'n va a fer no sé quantos, mil estímuls que tenen al seu voltant, i llavors allò queda allà una mica arraconat i no se'n torna a parlar ni ho tornen a processar de manera conscient, no hi tornen i es perd. Llavors sí que és una pena.
Des dels centres deu ser molt complicat tot això que passa fora del centre, però que és tan important, aquests milers de missatges que poden passar durant unes hores, on no només interactues amb dos o tres amics, sinó que interactues potser amb 60, 70 aquests grups amb tantíssims nanos, que després us arriba com una bola que s'ha fet gegant, potser en una nit, i vosaltres us ho trobeu allà a les 9 del matí.
Sí, sí. Bueno, jo per acabar de dir el que s'acaba de dir ara aquí, si la gent tingués consciència, tant pares, mares com nois i noies, dels efectes que pot tenir posar segons quins missatges a les xarxes socials, no ho farien. Jo estic convençut que s'obliden, però no saben les conseqüències que pot tenir de per vida. Quan una cosa està a la xarxa social, ja no desapareix. Quan un sap això de la seva vida, s'ho prendria molt més seriosament. El que passa és que acaben omitint, acaben fent un problema d'omissió, d'informació, perquè és gravíssim això. Clar, què m'he trobat jo quan era director? Pares que et venen totalment angoixats perquè saben que alguna cosa molt important de la vida dels seus fills s'ha posat públicament a les xarxes socials. I la meva resposta és molt simple, aneu als Mossos d'Esquadra, jo no puc fer res més. Com voleu que controli jo les xarxes socials? A vegades venen amb l'esperança, no sé quina, de que nosaltres ho podem solventar. Com anem a solventar una cosa que ha passat a ser de domini públic de tothom, de qualsevol persona que es vulgui apropiar, en el cas d'unes imatges, d'una manera molt evident, home, si és un altre tipus d'informació, doncs en hauríem de parlar. Però una imatge que sigui molt explícita pot marcar a una persona, jo no diria per sempre més, que és així, però d'una manera molt, molt gran.
I què haurien de fer els joves quan a un grup de WhatsApp es comparteixen imatges compromeses d'altres persones, es fan comentaris ofensius, es pot no inflar allò, però el silenci és suficient? O aquí passa com amb l'assetjament escolar? N'hi ha prou en veure que ho estan fent i no participar, o potser hauries d'intentar parar-ho?
Jo ho veig part del mateix, no? Si estem parlant d'assetjament escolar amb conductes explícites i físiques en el centre, és el mateix que si es fa fora. Llavors, el que insistim amb els nois i noies amb els que fem els tallers és que ells són els observadors passius. I entenem que si no passen a l'acció de forma activa a intentar evitar això és per la por i és comprensible totalment, però obliden que tenen un aliat magnífic, que és l'adult, que és el responsable de gestionar això, i en el cas dels WhatsApps i aquest assetjament més digital, exactament igual. El primer és no compartir, tenir el punt de consciència de no compartir això no hi formo part, i després comptar amb l'ajuda de l'adult. Imprescindible.
Més enllà de no compartir, si algú no és capaç d'arribar a l'ajuda de l'adult, però vol fer alguna cosa, potser anar a contracorrent i ser aquell que diu en un grup de 100 persones això no ho hauríem d'estar fent, deu ser molt difícil, no?, quan tens 15 anys.
És tan difícil com meravellós. És molt complicat amb aquesta edat. però jo he vist molts nois i noies molt valentes que han sigut capaços de fer passos així, i és veritat que són capaços, en certa medida, en certa mesura, de tombar una mica això i de prendre consciència a tot el grup de que l'assetjador és una persona, doncs, a que no hem de valorar, que el que ens està transmetent és algo molt negatiu. I pot ser molt potent, sí, i molt bonic alhora.
I molt poderós, perquè sí, donar-te que molt. Algú és capaç de fer-ho, potser fa que tu també te n'adonis que en un altre grup, el de l'atisme, que està passant alguna cosa similar, tu podries també fer-ho, no?
Totalment, sí, sí.
¿Tú eres tonto o qué te pasa? Que bajes la cabeza, te estoy diciendo. Que te calles.
Quiero hacer algo.
Hay que hacer algo.
Y aunque no soy un héroe,
ni una heroína,
aunque no soy el más valiente ni el más rebelde,
ni la más increíble,
nosotros también tenemos el poder de cambiar las cosas.
¿Qué hacéis?
Això es diu Activa tu poder, és una campanya publicitària de Mútua Madrileña i de Walt Disney Company per conscienciar del poder de tothom per canviar les coses. Quan en parleu als tallers del poder que tothom pot tenir, no?, per canviar les coses, com reaccionen els nois i noies? No sé si hem de pensar en el 10%, en el 80%...
Bueno, tothom acaba sortint per ells mateixos. Els tallers estan plantejats perquè sigui molt interactiu i en comptes d'anar posant jo les idees, doncs que en el debat que es genera entre ells surti tot, no?, el que jo vull transmetre, i de seguida arriben a la por. No actuen és per la por a ser assetjat tu, a que et marginin, a que no et formis part del grup en el que vols estar, però un cop surt això ens concentrem en de quines maneres podem actuar, no? I sempre arribem una mica al mateix punt. L'adult és el que té la responsabilitat principal, pares i professors, però després cadascú del grup classe, cada component alumne del grup classe té un petit punt de responsabilitat en que tots els alumnes del grup classe estiguin bé o estiguin bé a nivell emocional, no? I això surt d'ells, arriben aquí fàcilment.
I varia gaire la percepció si estan a quart de primària o a quart d'ESO? No sé si els més petits confien més en la capacitat de canviar les coses i anar contracorrent, i un de quart d'ESO està pensant més en aquella por.
Potser sí, el de quart d'ESO. Són pors diferents. El de quart d'ESO està molt, molt preocupat per formar part del grup i no ser exclòs. El de quart de primària estaria més preocupat per patir un tipus de violència més física o verbal, no? Però en el fons és el mateix, eh? L'adolescent sempre està una mica més condicionat pel seu grup d'iguals i per la pertinença al grup. Això sí que està clar.
Raimon, crec que fa més de 5 anys que et dediques a la docència. Uns quants,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Ha canviat gaire? Dèiem al principi, la percepció sí, no? Fins i tot el llenguatge, tothom és més conscient del que pot passar. A l'hora de fer el canvi, una cosa és estar informat, que tothom sàpiga més què és això de l'assetjament escolar, que tothom sàpiga que està malament, però a l'hora de fer el pas hi ha menys observadors i més gent que passa a l'acció?
Jo penso que cada vegada els nois i les noies estan més conscienciats. Jo el que diria abans, ara que parlàvem de primària i de quart d'ESO, la majoria dels problemes últimament anirà canviant. Això estava en la primera i segon d'ESO, és on hi ha una eclosió de problemes, però inclús amb les xarxes socials i amb tot, cada vegada hi ha més observadors. És a dir, cada vegada som una societat que ens observem més i que ens veiem més. Una altra cosa és que es produeixin silencis que no volem que es produeixin. Però és veritat que de la mateixa manera que hi ha un creixement de bullying, també hi ha gent que està responent. Això que estàvem parlant fa un moment ara, un pot donar una resposta anònima que pot ser a l'inici de una situació que està en una situació molt conflictiva i que es pot anar solucionant. Observadors en poden haver-hi molts, i gent que pugui donar un cop de mà també pot haver-hi molts. És veritat que es donen les dues coses, com amb les tecnologies, com amb tot. Hi ha una part que és positiva i una part que és negativa. Jo penso que els nois i les noies moltes vegades estan molt conscienciats del que està passant. El que passa és que no vol que els hi passin a ells. I aquí sí que hem de...
Està la por.
Aquesta
I per què primer i segon de l'ESO? Perquè és el moment del canvi? Perquè és quan hi ha més mòbils?
Mira, però això us ho dic perquè és que això ja ho he viscut, perquè he estat 8 anys director d'un centre. Els problemes que abans es deien que estaven a quart d'ESO van baixar a tercer, van baixar a segon, van baixar a primer, i jo estic dient que ara se n'aniran a primària, perquè hi ha una manera d'entendre les relacions socials que cada vegada fa que les coses emergeixin d'una manera més prematura. Per tant, jo us dic que els problemes ara, sobretot, estan a primer d'ESO i a segon d'ESO, però se n'aniran a sisè de primària i se n'aniran a cinquè de primària. Jo ja he vist problemes d'assetjament amb el mòbil que no estan a l'ESO, que estan a primària. I això a poc anirà passant. Per què? Perquè tenen un accés menys madur. Jo us diria que ara, si comparo els nois i les noies de quart d'ESO, són més madurs que els d'abans. I els de batxillerat ja no hi comptem amb ells, no? Quan abans eren un problema, i ara no considerem que siguin un problema. Bueno, això és la societat que va canviant i que va donant-nos un tipus de problemàtica que va mutant.
Tens una teoria de per què passa? Jo pensava que era perquè cada vegada l'accés al mòbil s'avança. Ja hi ha nens de tercer, quart de primària, que com si res diuen, jo en tinc mòbil.
Bueno, em fa pensar el que parlava l'altre dia amb una professora de primària, no? Que s'estan... Potser l'equivalència ens pot ajudar, no? Els hàbits que fins ara, fins fa relativament pocs anys, es marcaven com a objectiu a tercer de primària, per inèrcia s'estan veient que els han de baixar, s'han d'allargar fins a quart, perquè els nens i nenes no estan preparats per assolir aquests hàbits de tercer. Llavors, passen a ser hàbits de quart. És una mica el mateix, no? Potser s'estan infantilitzant una mica cada cop més, juntament amb l'accés als mòbils, doncs és una barreja una mica...
Explosiva i complicada.
Sí.
I perillosa.
Sí.
De la teoria a la pràctica.
És evident que quan es tracta de combatre l'assetjament escolar, cada vegada més es coneix la teoria i es posa més en pràctica. I aprofitem per saludar algú que en sap molt d'això, que és la Vanessa Esteres, impulsora d'un projecte ben interessant que s'està duent a terme a FEDACSAL. Molt bon dia, Vanessa.
Molt bon dia, Olga.
Tu ets estudiant de segon curs de cicle de grau superior d'integració social i el projecte que dèiem és un projecte d'intervenció social titulat Jo veig, jo sento, no callo, per la prevenció de l'assetjament escolar. Explica'ns com va sorgir la idea d'aquest projecte.
Doncs mira, la idea va sorgir ja el curs passat. Estava realitzant un mòdul que es deia Metodologia de la Integració Social i aquí se'ns proposava fer un projecte que podia portar-se a la realitat o ser un projecte hipotètic. I jo sempre he sigut molt sensible a aquest tema de l'assetjament escolar i vaig pensar per què no triar aquest tema. I, bueno, tenia l'escola dels meus fills molt a prop i vaig decidir presentar a la direcció del centre la meva idea i, bé, va ser molt ben acollida i ens vam posar a treballar ben aviat.
Això ho vas presentar, com deies, el curs passat a l'Escola FEDAC de Salt, i aquest any s'està implantant. I treballeu conjuntament la direcció, el professorat, i col·labora el conjunt de la comunitat educativa. Què ha passat des que vareu arrencar aquest projecte?
Doncs mira, al darrere d'aquest projecte hi ha un treball intens d'investigació, de planificació. Hem volgut saber, a través d'unes enquestes, què és el que el conjunt de la comunitat educativa sabia sobre tot el tema de l'assetjament escolar i fins i tot si sabien discernir què era ben bé, i a partir d'aquí, de les respostes que ens han donat, que han sigut una font d'informació molt important per nosaltres, hem començat a treballar. T'he de dir que és, també és una manera de treballar en forma d'assaig, ara per ara. El que anem veient fa que aquest projecte vagi evolucionant.
I què és el més sorprenent de les enquestes? Deies que volíeu saber què sabien de l'assetjament escolar. Sabien molt, poc? A quines conclusions heu arribat?
Doncs a veure, sobretot, la més important és que de vegades els alumnes saben distingir més, millor, què és l'assetjament que no pas les famílies. Moltes vegades les famílies veuen que, per exemple, en el seu fill o filla un dia es baralla i, clar, com a pares, això s'ha d'entendre, ens preocupa i ja diem, ens posem a la boca molt ràpidament la paraula assetjament, i a vegades no és això. L'assetjament és quelcom molt, que ha de ser constant i que també té una intensitat determinada, una intensitat molt forta. Baralles en poden haver-hi, però clar, una baralla d'un dia no és una baralla que repeteix constantment.
Mm-hmm. I fins a quin punt és important obrir els ulls i no callar? Abans parlàvem amb en Josep i en Raimon de no callar i de no tenir por, no? De dir que el que estàs veient no està bé. I no només dir-t'ho a tu mateix per dins.
Sí, sí, no, no. I aquest projecte va molt enfocat a això. És un projecte que no, del qual no partim només dels assetjadors i dels assetjats, sinó que treballem amb els observadors, perquè els observadors, en el punt en què prenen o no prenen part d'una situació que estan visquent d'assetjament, ja s'estan posicionant. I, per tant, és molt important que tots tinguem consciència de que és un treball que hem de fer conjuntament, tant els professors com els alumnes, com les famílies, tots.
Vau començar l'any passat, ara ja teniu una foto fixa. Cap on anirà el Jo veig, jo sento, no callo?
Sí, doncs mira, Olga, aquest any, ja et dic, hem començat primer formant en els professors, en tot el que és el tema de projecte i protocols d'assetjament, que hem de seguir si, malauradament, trobem algun cas dintre del centre. Llavors, amb els alumnes estem treballant tot el tema de l'assetjament, sobretot a tercer i quart de primària, perquè ja a tercer i quart de primària hi comencen a haver-hi bastants casos. No parlo d'aquest centre en concret, sinó ja en general es veuen que a partir de tercer de primària ja hi ha bastants problemes. I amb els nens i nenes, sobretot el que treballem, és la part del respecte a la diversitat, les habilitats socials, i sobretot els hi fem incidència, que si ells veuen un cas d'assetjament cap a un altre company, no han de tenir por, han de buscar ajuda. Potser no intervindran directament, perquè a vegades els hi fa por i és normal, però poden anar, per exemple, a buscar l'ajuda d'un adult o d'un professor. El que no poden deixar és que aquell company o companya segueixi patint, i perquè si no aquella situació no acabarà mai. Mm-hmm. Llavors, no només a tercer i quart de primària, també realitzarem unes accions en general per tots els cursos, sobretot tenim activitats programades de cara al dia contra l'assetjament escolar. I per les famílies, evidentment, també tenim pensades unes xerrades i unes formacions, perquè és molt important que tots coneguem bé el tema i que aconseguim la implicació de tots.
Vanessa Esteres, felicitats per aquest projecte. El Jo veig, jo sento, no callo. Que vagi molt bé. Fins a la propera.
Moltes gràcies, Olga.
Adéu. Ja estem acabant aquesta escola de família. És evident que és molt important que tothom sàpiga què és l'assetjament escolar. Sembla ser que s'està avançant, no?, l'edat, malauradament. I volia fer incidir en un tema que heu dit i que hem passat com si res. Has dit en un moment, Raimon, que s'estava normalitzant la violència, no? No sé si és que en general som una societat potser més agressiva, més estressada, més tensada, i això al final va calant.
Home, jo us diria que els impactes que tenim actualment visuals de la violència són molt més grans que abans. Els nois i les noies també tenen accés a violència explícita d'una manera molt més gran que abans. I torno a dir el mateix que abans, que jo crec que això ho compartim, no? És veritat que estem normalitzant violències i que, a més tenim accés. Només amb el TikTok es pot veure molta violència sense demanar-la, eh? Però també, alhora, jo crec que els nois i les noies estan tenint respostes no violentes i contra la violència que potser abans no es tenien. És a dir, jo crec que per un costat hi ha molts inputs que són negatius, però és normal, jo crec que això no ho pararem. Les xarxes socials estan plenes de violència, de tot tipus, no estic dient només de violència física, també de violència verbal, d'actituds que són violentes, però alhora jo crec que els nois i les noies també potser van agafant una consciència que hi ha un tipus d'actituds que no es poden acceptar. Això és el que, no sé com ho veus tu, Josep.
No, totalment d'acord. És veritat que la violència està molt present en tots els contextes d'aquests nois i noies, però comparteixo amb el Ramon aquest punt d'optimista que a vegades, parlant amb aquests mateixos nois de 15 a 16 anys, doncs m'agrada veure que tenen un punt de maduresa que potser no teníem nosaltres i llavors són capaces d'anar endavant amb més profunditat que ho érem nosaltres, no?
I no només això, sinó que a més si anem parlant, quan tothom ja sap com n'arriba a ser d'important dir que algú està assetjant algú altre, encara que tingui por, però la idea del bocamoll s'hauria d'esvair, no? Hi ha allò de... És que ha estat ell, és que ha estat el valent, ell. Ell ha estat, o ella ha estat la valenta.
Si fossin capaços de fer aquest canvi ja seria genial. De moment ens conformem amb que siguin capaços de parlar i de no callar, i aquest seria el següent pas.
Per tant, òbviament. Però déu-n'hi-do tots els glaons que hem anat pujant, tu diries que aquest és ja l'últim que falta per rematar-ho, la cirereta.
Sí, sí, sí.
Jo us volia dir que, com ha dit ell, és una cosa molt maca pensar que hi hagi algú que es posa en contra de la pressió del grup, però hi ha una altra cosa, que és que hi ha mitjans per comunicar una situació que és de risc i no cal que sigui explícita, ho pots fer de manera anònima, però saps que estàs iniciant un procés que potser pararà una situació de maltractament.
El fet de que hi hagi protocols, això sí, ho facilita. Sí,
molt, molt, molt.
De fet, el que es traspua és que hi ha una sensibilitat a la societat, no només per la base, sinó també pels que estan a dalt, i al final poden establir aquests protocols que són molt necessaris.
Totalment necessaris. El que passa que també ens hem posat a fer protocols de tot. Sí. Els protocols, al final, el que manifesten és que hi ha problemes. El que no pot ser és que hi hagin problemes i no li donem resposta. I aquí sí que estic tornant a on hem d'anar. Hi han respostes que s'han de donar pedagògicament i que els nois i les noies tenen un paper molt important, i després hi han respostes que són administratives i que són... És que els nois i les noies tenen drets i ens han d'exigir que nosaltres els respectem. I, per tant, han de poder anar a algun lloc, que vol dir, per exemple, un protocol, per dir, està succeint una situació que és de risc o de vulnerabilitat, jo vull que se'm doni una resposta. O tinc un amic que li està passant això. I llavors s'inicia un procés que pot ser molt positiu.
La Vanessa feia referència respecte a la diversitat, a habilitats socials. Tu abans parlaves de bon tracte. Per tant, està molt bé que hi hagi protocols. És imprescindible que la gent sàpiga identificar tothom. Les famílies, els nois i noies, el professorat, quan hi ha una situació d'assetjament. Però aquesta prèvia, no? Aquesta educació, aquest... no estar tensats, no ser violents i voler ser bones persones, no? Respectar els altres, això és bàsic.
Bueno, abans parlàvem de quina és la clau, no? Per identificar o per actuar, o quin és el primer punt. Sempre hem de tirar cap a... Parlant d'assetjament escolar o de qualsevol altre aspecte que preocupi, és anar a la prevenció, no? I la prevenció aquí passa per l'educació emocional en els centres, que està molt clar, però els centres no poden deixar de ser un compliment de l'educació emocional que es transmeti des de casa, no?
Per tant, dèiem la cirereta aquesta, d'abans, l'últim esglaó que ens faltava, potser també que canviï la imatge de l'assetjador, que ja no sigui el més poderós, sinó el que més s'hauria d'avergonyir del seu comportament, també seria una altra delícia que acabés passant.
Això és un canvi de cultura. El dia que siguem capaços d'educar-nos amb els drets de la infància i amb una perspectiva d'una mirada de bon tracte de tothom per tothom, dels adults amb els adults també, cosa que a vegades també es perd i són molt mal exemple. Uh-huh. Llavors, quan hi ha aquest canvi de cultura, aquest clic que tu has dit ara de dir el que fins ara tenia com una mirada de superioritat perquè estava fent una cosa que és completament negativa, serà vist com algú que està fent alguna cosa que és totalment indesitjable.
Doncs Josep Brau i Raimon Novell, moltíssimes gràcies per haver contribuït a aquest canvi de cultura. Que vagi bé.
Gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, Olga.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Mean, de Taylor Swift, on, imaginant el futur, explica que l'assetjador, que es creu un mil homes, acaba sent el dolent, i ella, que patia bullying, és capaç de superar-ho. Però abans ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte a les 9, Escola de Família. You, with your words like now.
knives and swords and weapons that you use against me. You have knocked me off my feet again, got me feeling like a nothing. You, with your voice like nails on a chalkboard, calling me out when I'm wounded. You, picking on the weaker man. So mean. You, with your switching sides and your wildfire lies and your humiliation. You have pointed out my flaws again, as if I don't already see them.
All you are is me.